Programa Jove, un programa de joves i per a joves. Ona Jove és un programa on es mostra les inquietuds dels joves, el que els preocupa, el que en pensen d'alguns temes d'actualitat i, sobretot, els que els agrada. Un magazín creat pels joves de la crisi, amb diferents seccions i entrevistes.
Comença Ona Jove, un programa de joves i per a joves.
Encara que els adults també hi sou convidats.
Presentat per David Bisó, Cristina Güell, Raül Cases, Lluc Botiguer, Lara Romero, Jana Forga i Damià Campàs.
Bona tarda, Balaguer. Avui comença un nou episodi de Ona Jove, un programa mensual de ràdio per a gent jove.
Sí, ja ens agradaria un programa setmanal.
Però penseu que com bons adolescents que som, tenim molts deures i extraescolars que fer durant tota la setmana.
I ens queda poc temps.
Que sigui anglès, música, bàsquet, teatre...
Ep, teatre sí, ja que tots nosaltres som membres del grup dels joves de la crisi perpètua.
Ei, que jo no ho soc.
És cert, Damià, tu no, però aquest és un programa on tots els joves tenim cabuda, perquè tots tenim alguna cosa a dir.
I ho direm sense pèls a la llengua.
Perquè la nostra immaduresa encara ens ho permet.
Parlarem d'actualitat.
Dels temes que ens preocupen.
De les nostres inquietuds.
Les nostres pors.
Queixes.
Alegries.
Gustos.
I novetats, perquè ens agrada molt estar al dia.
L'objectiu d'aquest programa, a part de fer-vos passar una bona estona, és el de convertir-nos en una plataforma on la gent jove de Balaguer
i comarca
pugui dir la seva i ser escoltat pels adults.
Per aquest motiu, podeu seguir tot el que estem fent en aquest programa a través de les nostres xarxes socials.
Per mitjà d'Instagram o via Twitter a @onajovebalaguer.
On anirem penjant durant el transcurs del programa les novetats i curiositats que anem dient.
I participar als debats que aniran sorgir, perquè podeu dir la vostra.
Sí, perquè la vostra opinió és important.
Repeteixo perquè quedi clar. @onajovebalaguer.
I quins seran els nostres continguts d'avui?
Començarem amb el reportatge, on entrevistarem Àngel Bueso, director de la Creu Roja Joventut a la Noguera, i Julen Andrés, secretari del Consell de Creu Roja, i per informar-nos més sobre aquesta ONG.
I continuarem amb la sessió de tecnologia, on parlarem sobre invents curiosos que hem vist aquest mes, com ara una piscina on puguis treballar.
Seguidament, a la secció Ho teniu clar?, hem sortit al carrer per preguntar als nostres companys què saben sobre un tema d'actualitat que està a la veu de tots, la sentència del procés.
També comptarem amb la secció de música, en la que entrevistem en Fendi.
I acabarem el programa amb les millors recomanacions audiovisuals.
Així que, sense més preàmbuls, comença Ona Jove!
Creu Roja La Noguera ha fet recentment balanç de l'any 2018 i ha presentat les principals línies de treball per als propers 4 anys.
Segons es desprèn d'aquestes dades, 2.088 persones han estat ateses en un total de 17.187 intervencions arreu dels 30 municipis de la comarca on Creu Roja dona cobertura.
També s'ha destacat que la manera de fer possible aquest alt nombre d'intervencions és gràcies a la força de voluntariat. Així doncs, Creu Roja de la Noguera compta amb més de 6 persones tècniques, però amb la força de 105 voluntaris i 13 empreses col·laboradores.
Pel que fa al balanç d'activitats de l'any 2018, s'ha explicat que Creu Roja s'ha centrat excepcionalment en l'àmbit de la infància i gent gran, i en l'àmbit de la pobresa, amb una gran afectació després de la crisi.
Les principals activitats que du a terme l'entitat són els acompanyaments a gent gran i suport a les residències, atenció a la pobresa i derivació a l'àmbit laboral i l'esplai, adreçat als infants, conjuntament amb el suport escolar a adolescents.
Pel que fa a les línies estratègiques, Creu Roja La Noguera treballarà els propers 4 anys en les mateixes línies que l'entitat a nivell estatal, que són respondre a la vulnerabilitat social, situar les persones al centre de les intervencions, mobilitzar la societat a favor de la igualtat i, finalment, augmentar la capacitat de fer les intervencions més eficaces.
A més, de Creu Roja La Noguera s'han marcat 2 objectius, que són augmentar les bases socials i augmentar el nombre de voluntaris.
En aquest sentit, des de la entitat, s'ha fet una crida a totes les persones que vulguin o puguin oferir una mica del seu temps per a fer voluntariat a posar-se en contacte amb l'entitat. Així mateix, també s'ha fet una crida per ampliar el nombre de socis que, segons el balanç de l'any 2018, era de 1.733. Per parlar de tot plegat, comptem avui al programa Ona Jove amb la presència de 2 representants de Creu Roja. Es tracta de Àngel Bueso, director de la joventut de la Creu Roja de la Noguera. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
I amb Julen Andrés, secretari del Consell de Creu Roja. Bona tarda, Julen.
Bona tarda.
Bé, comencem. Què és Creu Roja Joventut? D'on sorgeix? Quina és la seva història?
Creu Roja Joventut és una secció jove de Creu Roja. Creu Roja és l'entitat mare, és l'entitat més gran que la majoria de població coneix. Va ser fundada per Henry Dunant fa molts anys durant la guerra i tenia un caire sanitari. Ara som una organització del tercer sector i en concret Creu Roja Joventut és una organització feta per joves i per a joves.
Què fa Creu Roja a la comarca? Parlem de projectes, programes.
Creu Roja Joventut a la comarca i Creu Roja té molta presència. Tenim diferents àmbits com joventut, gent gran, preventius o laboral.
Per començar amb joventut, tenim l'IN, que perquè ens entenguem tots és un esplai. El que fem amb aquest esplai és donar un reforç acadèmic encarat de la forma més lúdica possible, perquè el nostre lema és aprendre jugant. Aquest esplai va dedicat a infants amb risc d'exclusió social i està situat a la plaça Sant Salvador. Els nostres horaris d'aquest esplai són de 5 a 7 de la tarda, de dilluns a divendres. No estem sols a l'esplai tancats, per dir-ho d'alguna manera. També, més cap al bon temps, sortim, fem excursions, colònies, gincames, trobades amb altres centres de Catalunya per a que els infants es coneguin. A part, fem diferents campanyes i ara estem a punt de començar la campanya de la joguina, que aprofito per fer una crida, que estem a punt de fer la gran recollida, com li diem. El que necessitem són joguines noves, no sexistes i no bèl·liques. Dintre de poc anunciarem al nostre Instagram, a CRJ Noguera, un punt de recollida.
Per altra part, tenim la gent gran. La gent gran, primer de tot, tenim els Avis Solidaris, que és un projecte que es fa a les residències de la comarca. Hi ha unes quantes residències on els seus avis fan manualitats i diferents activitats guiades. Amb el material que s'extrau d'això, se venen a les fires i tots els diners que recollim són per la campanya de joguines que ha explicat abans el company. És un projecte molt bonic i és, podríem dir, el que més ens agrada, amb el sentit de que és un projecte intergeneracional, que des de les generacions més velles, des de la gent més gran que participe, als més joves de la comarca, que són els que reben aquests fruits. Després tenim un projecte que és d'ajuts tècnics, que va destinat a aquelles persones sense recursos que, per exemple, necessiten un ajut puntual, com pot ser unes crosses per un mes, i no tenen els recursos per comprar-les. Llavors, se pot estudiar el cas i se'ls pot facilitar. També tenim un projecte d'estimulació cognitiva, que és pels majors de 65 anys de la comarca. Des d'aquí animo a tots els majors de 65 anys que vulguin vindre a l'oficina de Sant Salvador i aquí farem un envelliment saludable. Mitjançant les noves tecnologies, una tauleta, fem diferents activitats per estimular el cap.
Després tenim preventius, que bàsicament preventius són xerrades de primers auxilis a tot aquell que ens sol·liciti i un suport actiu a esdeveniments esportius.
I per acabar tenim un programa d'ocupació que es diversifica amb tallers i formacions que són els que ens demanen els nostres usuaris. Si tenim una mancança sobre una titulació de manipulació d'aliments, els nostres tècnics de Creu Roja l'organitzen, la preparen i la fan pels usuaris. I després tenim una borsa de treball. Què fem amb aquesta borsa de treball? Tota la gent nouvinguda, per exemple, de la nostra comarca, que no saben on dirigir-se i volen buscar feina, venen a la nostra oficina, se'ls fa un seguiment, se'ls ajuda a fer el currículum, se'ls inclou a la nostra borsa de treball i se faran diferents activitats amb ells, com és pràctiques a l'empresa, etc. I després també aprofitar per dir que tenim el món d'ocupació i migració, un programa que és per a ajudar amb aquests immigrants a conèixer la ciutat, a saber a quines oficines s'han de dirigir, on està el sistema d'ocupació o diferents oficines necessàries.
Què es desprèn d'aquest estudi? On fa falta més ajuda?
Doncs mira, aquí seré formal i tiraré de teoria i et diré que el nostre objectiu és cobrir les línies proposades a nivell estatal, que és respondre a la vulnerabilitat social, situar les persones al centre de les intervencions, mobilitzar la societat a favor de la igualtat i, finalment, augmentar la capacitat de fer les intervencions més eficaces. I què necessitem per fer tot això? Voluntaris. Ara mateix estem en una petita crisi de voluntaris. Necessitem voluntaris que són la base de Creu Roja. Sense voluntaris, Creu Roja no pot tirar endavant. I aprofito per animar a tot qui vulgui a provar de fer voluntariat, que vingui a les oficines de Plaça Sant Salvador i provin sense cap mena de compromís.
Què fan els voluntaris? En quins àmbits o actuacions treballen?
Doncs els voluntaris... Tenim moltes tasques per als voluntaris. Dependrà dels horaris, sobretot, de la capacitat de cadascú. El bo que té Creu Roja és que s'adapta a tots els voluntaris. Per exemple, posarem un exemple pràctic. Tenim les tardes de l'esplai que us he comentat abans, que va de 5 a 7 de dilluns a divendres, que em dieu... No tinc les tardes lliures, no em va bé. Doncs tenim salut, que és de dilluns a divendres pels matins, que són diferents xerrades que fem als instituts de la comarca, depèn del tema que el centre vulgui. Del bullying, de violència de gènere, alcohol, drogues, el que ens demanin. Que em diràs, és que de dilluns a divendres pel matí tampoc puc. Doncs tenim els caps de setmana, la campanya de joguines que us he comentat, la cursa de la gorra. Vull dir, el bo que té Creu Roja és que ens adaptem a tot tipus de voluntaris.
I què t'aporta ser voluntari?
Ser voluntari ens dona moltes avantatges. El primer de tot és que els ser voluntaris no cobrem, però sí que rebem dels nostres usuaris, en el nostre cas dels infants o dels alumnes als que els hi fem xerrades, notem que els hi encanta la nostra activitat, que els ajudem, que gràcies a nosaltres tenen un altre referent o podem viure situacions com anar a unes colònies, anar a la platja. El primer cop que van a la platja, per exemple, per problemes econòmics, els seus pares mai els han pogut portar a la platja, i poder fer això és com que et reconforta per dintre.
Inclús no fa falta tan lluny a la platja com quan anem a la piscina. També es posen molt contents. Anar un dia diferent i anem a la piscina a l'estiu. A més, deixa'm puntualitzar que els voluntaris també tenim la nostra part lúdica. Tenim, primer, per una part, accents a formacions que ens ajuden a formar-nos com a persones, i després tenim trobada provincial on ens trobem tots els voluntaris de la província. La trobada provincial de joventut, encara només pels que formem del projecte de joventut, el DICSAT a nivell de tota Catalunya. Després tenim una altra a nivell estatal. El bo que té Creu Roja és que gràcies a Creu Roja coneixes a molta gent, a molts voluntaris.
Bueno, i ens podeu recordar què pot fer la gent que ens escolta per fer-se voluntari?
Per fer-se voluntari hi ha diferents mecanismes. Primer ens podem dirigir a l'oficina Sant Salvador, com ens ha dit el company, de dilluns a divendres, de 5 a 7, i ara hi haurà l'equip de voluntaris, i ja simplement vindré, podem passar allí aquesta hora a l'esplai, provar a veure què tal el voluntariat sense cap mena de compromís. Després l'altra manera per contactar és amb l'Instagram, @crjnoguera, amb un direct, jo mateix el contestaré i simplement quedarem, farem pues, quin dia et va bé vindre, quins horaris, i una vegada hem concertat la cita és mirar on vols ser voluntariat, si amb joventut, amb gent gran, si vols fer ajuda administrativa, qualsevol tipus de voluntariat.
Bueno, pues moltes gràcies, Àngels, moltes gràcies, Julen, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Música.
Anem amb la secció de tecnologia. Bones, Cristina. Quines novetats o curiositats tecnològiques ens portes avui?
A la tecnologia d'avui us porto dos invents que estan bastant fora del normal. El primer de tots es diu Swim Desk. És una taula de treball com un despatx que porta una piscina incorporada.
Com?
Per a que us feu més a la idea, penjarem una foto al nostre Instagram i ho podreu veure. Cal aclarir que això és totalment real ni que actualment ja no estigui a la venda. Tu fas la teva feina mentre et banyes. A més, pots regular la temperatura i la corrent de l'aigua.
És a dir, seria com aquelles taules que es fiquen a la banyera.
Sí, però en aquest cas et pots fer piscines si estàs estressat de treballar. Personalment, em venen moltes preguntes al cap. La primera, en què estaria pensant el seu inventor? Devia estar treballant un dia que no hi havia aire condicionat i va dir: "Vaig a incorporar una piscina al despatx." Una idea brillant.
Tindria que ser un superdespatx. A veure, la utilitat d'estar fresc no dubto que funcioni, però la de treballar, no sé jo. Imagina que et cau l'ordenador dins de l'aigua o els papers. Com ho arregles?
I en el cas de que sigui una persona baixa, pot ser que no toqui al terra. Això significa que hauria d'estar nedant tot el temps mentre treballa. Ni que això es pot veure com un desavantatge, que et canses més perquè has d'aguantar flotant, tens més possibilitats de que se't mulli la feina. O també ho pots veure com un avantatge, perquè no cal que et gastis part del teu sou en el gimnàs, ja que fas exercici constantment.
Treballar deixaria de ser una feina sedentària. Però no seria més fàcil anar a la piscina de casa o municipal i treballar des d'allí?
Segurament, però a la piscina municipal no et deixarien banyar-te amb traje.
Ah, ja entenc. La gràcia d'aquest invent és ficar-te a la piscina amb traje.
Aquest producte tan útil es podia comprar a la pàgina web de ThinkGee, que desafortunadament va tancar fa uns mesos. Es podia comprar per $1,999. També penso, si l'única forma de comprar-la era per internet, com t'ho portaven a casa? T'arribava desmuntat com un moble d'IKEA?
Una bestiesa! Quasi $2,000! Hi ha gent que no sap com gastar-se inútilment els diners. És a dir, que si en volíeu un, ja no hi sou a temps. Vos haureu d'acostumar amb la banyera de casa. Per cert, crec que ens has portat alguna cosa més.
Sí. El següent invent es diu Lunavity. Es tracta d'un dispositiu, com una motxilla, creada per un grup d'estudiants japonesos que intenta simular la gravetat a la Lluna.
Ostres! Aquest sí que m'agrada. Útil tampoc és, però sona molt divertit.
Aquest invent no és del tot real, ja que només és un prototip, però hi ha possibilitat de que en un futur es faci realitat. Us preguntareu com és possible que puguis volar.
Com és possible que puguis volar?
Doncs és perquè té uns sensors que detecten quan saltes i activen 10 drons situats sobre el cap. Així es produeix una sensació d'estar flotant, com si estiguessis a la Lluna.
Doncs en un futur, si em sobren els calés, potser me'l compro. I en lloc d'anar a la feina amb patinet, hi aniré flotant.
Aquest aparell es va crear més amb la idea de que pugui ajudar persones discapacitades per a esquivar obstacles o fins i tot en el futur que aconsegueixin caminar.
Sona molt útil.
Potser sí, però l'objectiu que es va marcar el veig molt surrealista tenint en compte que s'ha de saltar per activar-ho. Si una persona té dificultats al caminar, no li serà fàcil saltar, no s'activarà.
Tens raó, hauran de pensar una altra estratègia.
Per altra banda, pot ser útil per a estudis científics sobre la gravetat, una manera d'experimentar-la sense haver de canviar de planeta ni d'haver-se d'arriesgar-la.
Ens podries dir on podem veure aquest aparell per fer-nos una idea?
Ho podreu veure a la foto que penjarem al nostre Instagram i comprovareu que ocupa bastant espai. Seria bastant estrany trobar-se algú pel carrer amb allò a l'esquena.
Ens hi acabaríem segurament acostumant, com ho hem fet amb els patinets elèctrics o els hoverboards. Bé, fins aquí la secció de les... permet-me dir-ho... de les millors parides o curiositats tecnològiques. Moltes gràcies, Cristina. Fins al proper mes.
A tu, Raül.
Ona Jove, un programa de joves i per a joves.
Què opineu de la sentència del procés?
No sé què és.
Què creieu que està passant amb les manifestacions? Creieu que és bo que la gent es manifesti?
Sí, perquè així pots donar la teva opinió.
Però si acabes de dir que no saps què és.
Ah, o sigui, és això.
Bueno, passem a la següent pregunta. Què n'opines de les manifestacions violentes?
Pues que afecten a molta gent.
Què n'opines de la sentència del procés?
Opino que els jutges estan malament del cap perquè per condemna a quasi un segle de presó a un grup de gent que no ha fet res més que expressar-se lliurement és d'estar malament.
Què n'opines de les manifestacions?
Que podrien ser una mica més pacífiques i que intervingués menys la policia.
Què n'opines de les manifestacions violentes?
Pues que no haurien de fer-se.
Què n'opines de la sentència del procés?
Trobo que és molt injust la quantitat d'anys que han posat de presó als presos polítics actuals.
Què n'opines de les manifestacions que s'estan fent?
Penso que és correcte que el poble surti al carrer a manifestar-se, a dir el que pensa, perquè tots hem de tenir una mica de llibertat d'expressió, cosa que no tenim.
Què n'opines de les manifestacions violentes?
Penso que les manifestacions són correctes, la violència no, però fins a quin punt parlem de violència? Què és violència i què no? Clar, vull dir, o sigui, la violència dintre dels objectes que hi ha ni d'això no em sembla correcte que es porti cap a les persones i cap al d'això. La violència, que, és que què és violència per una manifestació? Vull dir, no sé.
Què n'opineu de la sentència?
Bé, jo crec que la sentència té un punt de repressió per part de l'Estat. És a dir, jo no trobo just que aquestes persones que simplement han deixat a la gent que expressi el que vol puguin estar ara mateix a la presó i amb penes de presó molt i molt dures.
Aquesta sentència, per a mi, l'únic que representa és un altre cop com Espanya vol demostrar el seu poder oprimim el poble català, així demostrant la seva força i el seu poder.
Què n'opineu de la manifestació?
Jo crec que si una manifestació com les que estan havent ara hi ha tanta gent, és per a algo. És perquè aquella gent està reclamant algo. I quan es fa una manifestació tan grans com les que s'estan fent, me sembla que el govern ha de fer algo al respecte, perquè tota aquella gent que s'està mobilitzant és per a algo, no és perquè sí. I també vull dir una cosa cap als medis de comunicacions, que no sol fiquin el que els inconvé. O sigui, ja han hagut un munt de manifestacions pacífiques i l'únic que han sortit a la tele són manifestacions on la gent s'estava pegant i fent coses que passaven una al dia. Però sol sortien aquelles. I també volia fer referència a que crec que no fa falta fer tantes manifestacions com està ben ara, que fem una manifestació per setmana. Crec que s'ha de fer una gran i no tantes, perquè es perden moltes hores d'institut i no es veig tantes necessàries.
Que jo crec que la gent s'ha de continuar mobilitzant. És a dir, el que està passant, 13 anys de presó, inclús unes penes més altes que violadors,
sí,
això
però
és molt greu i no, la gent no pot deixar que això passi.
Saps on és el problema? Que quan es fan moltes manifestacions petites, moltes vegades, o sigui, moltes manifestacions seguides, el que es aconsegueix és fer manifestacions petites. En canvi, si es fa una manifestació, es fa una manifestació gran, com per exemple la que va haver el dia 18.
Bueno, i és clar que jo estic a favor de que es facin manifestacions grans, però també de petites. Jo crec que s'ha d'anar pressionant l'Estat de mica en mica. Amb una manifestació gran solament de només un sol dia, no es pot pressionar l'Estat. Si constantment anem pressionant a l'Estat, aleshores sí que podríem aconseguir una mínima.
No, perquè si es fan tantes vagues, si li treu importància a les vagues importants.
Bé, i li dic a la gent que no s'ha volgut manifestar aquells dies, que jo animo a que també es mobilitzin, ja sigui per les seves ideologies. És a dir, ara mateix hem arribat a un moment en què ja és igual el que opines, perquè el que va és de democràcia o no. No estem parlant d'independència o no independència. Aquí estem parlant de que la gent s'està mobilitzant perquè volen que s'escolti la seva veu. I tant independentistes com no independentistes s'hi han de sentir expressats en una manifestació diferent o igual a la seva. És a dir, tu no pots anar a una manifestació, no vols anar a una manifestació indepe, però en canvi sí te pots animar a anar a una mobilització que defensi la unitat d'Espanya.
Què n'opineu de les manifestacions violentes?
La violència mai era solució, ho va dir algú molt intel·ligent, això. i per això crec que no hauríem de fer mai, no hauríem d'utilitzar mai la violència. Aunque crec que també últimament els mitjans de comunicació, com ja he dit abans, s'està exagerant molt tot això. Sí que hi ha hagut manifestacions violentes, però no totes ho han sigut. Per què sol als mitjans de comunicació surten les manifestacions violentes? Hem tingut un munt de manifestacions que han sigut superpacífiques.
Bé, sens dubte s'han de condemnar aquestes manifestacions violentes i en absolut ens representen.
Gràcies per les vostres opinions, però hem acabat el debat.
Comencem la secció de música i en aquest segon programa us portarem una entrevista. Avui entrevistem a un noi de Balaguer, que es diu Usman, però després de bastants AKAs, actualment es fa Defendi. Tot i la seva joventut, ja acumula bastantes views a YouTube i està bastant ficat al panorama. Abans de parlar amb ell, escoltarem Tenten, un single que va treure fa uns mesos.
Ella juega conmigo sabiendo que ya estoy roto. Ella juega conmigo sabiendo que ya estoy loco. La droga me puede y me tiene pensando en nosotros. Mi hermano en el cielo, yo sé que cuida de nosotros. La droga me tiene cayendo en un pozo sin fondo. Mi nero en la esquina siempre está esquivando los tombos. Rodeado de gente, pero que me siento muy solo. Quiero marcharme, quiero olvidarme de todo. Yo sé que tú quieres probarme, yo sé que tú quieres matarme. Mi negro está preso, mi hermano en el cielo, así que yo no puedo quejarme. Mi blanco en la trampa vendiendo perico, pa' no pasar hambre. Mi negro luchando por todo lo que es suyo, como un diamante de sangre. Yo sé que no puedo olvidarme. Yo sé que no quiero olvidarme. Yo sé que tú quieres probarme. Yo sé que tú quieres matarme. Yo sigo flotando, no pueden hundirme. Yo sigo luchando, no voy a rendirme. Haciendo billetes de lunes a lunes. Ando borracho flotando en la nube. Vendo mi alma por ti, no lo dudes. Estoy esperando a que te me desnude. Mirando ese culo como lo sacude. Los ojos tan rojos por culpa de lo verde. Fucking policía, ellos quieren joderme. No están en la trampa, ellos están en el meme. Les den a la fama, yo quiero billete. Grata con el autotune. Ando borracho flotando en la nube. Vendo mi alma por ti, no lo dudes. Estoy esperando a que te me desnude.
Després d'escoltar Tenten, qui millor per parlar-nos del bon trap que el seu autor? Fendi, com va tot?
Que hay, tío?
Muy bien. Aquesta entrevista la farem en castellà perquè ell ens ha dit que li anava millor i que li seria més fàcil. Així que comencem. Te empezamos preguntando por la mixtape. ¿Qué tema de la mixtape te gustará más de los que salen?
Buah, tengo tantos temas que no sé, en verdad. Hay un montón que me gustan porque es otro rollo que no hacía hace poco que lo hago, ¿sabes? Con más tune, antes era más sucio. Yeah. Me gusta mucho también ese estilo. Así, locura. Y pues mira, el tema que más me gusta, que aún no ha salido, que aún no tiene ni título, ¿sabes? O sea, pero bueno, yo lo autotitulo Gang, ¿sabes? Porque lo habrás escuchado en Insta, ¿sabes? Tiene tirado un snippet en Instagram.
¿Tienes una data aproximada para cuando saldrá la mixtape?
La verdad que no. La verdad que no. La quería sacar el 26 de octubre porque hace un año que falleció un colega, será el día, y quería sacarla, pero no está lista. O sea, algún tema saldrá 26.
Perfecto. ¿Y hay colaboraciones?
Sí, hay pila de colabos.
¿Con quién?
Con Enzo. Bueno, Enzo aún no hemos hecho nada, pero ¿qué vamos a hacer?
Ya llegará.
Sí. Con el Abad y un colega de Lleida, ¿sabes? Que ahora está viviendo aquí cerca, en Termens. Y con el Kiddy y con alguno más, pero no lo sé ni yo, ¿sabes?
¿Y quién te hace los beats? ¿Hay diferentes producers?
Pues la verdad que tengo mucha peña que conozco que hace beats y tal, y que me pasan beats. Pero también uso muchos de YouTube.
Ya está.
Pero Lenzo me hace beats. Tengo colegas de Barcelona, el Amrini.
¿Lenzo te hace beats?
Sí, Lenzo hace beats. Tengo un par de beats de Lenzo en Black Panther.
¿Son suyos?
El de Black Royale, el de Battle Royale es de Lenzo.
Hostia, es muy bueno, ¿eh? El
sí,
temazo.
Sí, ya lo sabes.
Es un temazo. Y ahora dejamos de banda toda la parte de la mixtape y vamos a centrarnos más en la música general y el trap y tal. Para ti, ¿quién es el mejor ahora del panorama musical en España?
Bueno, en España. Pues no sé, la verdad, el mejor es que. El de los mejores, todo el mundo sabe que es Yung Beef, ¿sabes? Porque.
El mítico. Joder,
claro, ha hecho mucho por España en ese aspecto.
Ha hecho
y,
todo.
Claro, ¿sabes? Ha abierto la puerta a mucha gente. ¿Sabes? Que estaba haciendo rap antes, que eran batallas de gallo. Incluso yo, que yo cuando empecé a hacer esto, pues no. Tampoco quiero. Nunca he querido dedicarme. Si cae, pues cae, ¿sabes? Pero yo empecé a hacer música porque me gustaba. Ahí todo fumado en el parque haciendo música. Claro, y ya está.
Por todo se empieza, ¿eh? Ya
sí,
sabes.
Sí. Y pues mira, un día subieron un tema mío, un colega así por.
Por la risa.
Sí, lo subió al Facebook y vi que mucha peña le gustó, ¿sabes? Que tuvo un montón de reproducciones y mucha peña me comentó que estaba guay. Y pues mira, al tiempo me fui a grabar mi primer tema y a la peña le moló.
Ya sabes. Y para ti, el peor de España, así un poco para.
Buah, el peor, es que hay muchos malos, ¿eh? También.
Eso es verdad.
Hay que decirlo, el peor tampoco.
Bueno, el peor no, pero alguno así de los malos, de los que para ti son malos.
Así malo, que no es de mi género, ¿eh? Pero es porque lo hateo, sinceramente, pero. Para mí, muy malo, porque no me llena nada su música y creo que no ayuda a nadie. Y que es un subnormal, ¿sabes? Pablo Hasél. Para mí, su música no. No sé. Quiere. Es como que si no te gusta lo que él dice, no eres de lo suyo, ¿sabes? No sé.
Nada.
Es mi manera de pensar.
Fuera. ¿Y de tus temas? ¿Tu canción favorita a todas o las que la tengas más aprecio?
Bueno, un tema que le tengo mucho aprecio es Young Street Pirris, porque fue mi primer. O sea, el primer tema no, pero así cuando me cambié el AK, porque yo antes de llamarme Fendi me llamaba Chester, ¿sabes? Era como
Chester
G. Yeah. Era como muy hip hop old school, ¿sabes?
Chester.
Y yeah. Ya el Fendi fue la revolución. La peña flipó mucho, ¿sabes? Porque era otro estilo y que era trap, ¿sabes? Era duro, ¿sabes? Y la peña no me conocía en ese aspecto.
¿Y por qué te llamas Fendi?
Pues mucha gente me lo ha preguntado.
Por la ropa, ¿no?
Sí, por la marca. Es como. Es como que yo quiero llegar a.
¿Sabes? A ser Fendi.
A ser Fendi.
Ser Fendi, qué guay.
Que toda la peña pague por esto.
Claro, tío, Fendi.
Está guay. Y se me metió en la cabeza y dije Fendi. Como si alguien se pone Gucci, ¿sabes?
Sí, sí, lo mismo. Sí, pero sí. Fendi tiene. ¿Y de cantantes favoritos en general, de América, Latinoamérica?
Buah, sea? Es que hay un montón, tío, de peña
así,
buena. Tío.
Algunos para mencionar americanos, que no hemos mencionado ni uno.
Americano. Pff. Black Cry. Ese está muy guapo, tío.
Black Cry. Young Thug, que es muy bueno.
Sí, Young Thug, que es pionero.
Es
bueno, Lil Kid, Guna, Lil Gat, todos los hijos de Young Thug.
Todos.
Sí, tío.
Y así, la canción que te. O sea, tu dream collab, ¿con quién colaborarías de todos los cantantes?
Joder, tío, eso.
Así, los que te harían más ilusión de todos.
Buah, sí, es que me haría más ilusión. Como aquel que dice, es imposible, ¿sabes?
Yeah.
Es algo imposible.
Pero bueno, bueno.
Eso que dice, soñando, pues soñar como todo el mundo puede soñar. Young Thug.
Young Thug,
es el jambo que he escuchado más tiempo y el que he consumido más.
Es un fiera, sí, sí. Muy bueno. Y como se ve en el Insta, que te gusta mucho la ropa y tal, también te quería hacer dos preguntas sobre el tema. ¿Cuáles son tus marcas favoritas de ropa?
A mí me gusta la ropa en general, la verdad. O sea, marcas, de zapatillas te puedo decir que Nike, ¿sabes? Pero
Nike.
De ropa, buah, lo que veas, ¿sabes? Como si es una camiseta básica, ¿sabes? Me gusta mucho lo básico también. Aunque también me gusta lo cosas así llamativas. Que pases por la calle y la gente se te quede mirando, ¿sabes?
Sí, sí.
Eso está guay.
Y colores fosforitos y
hay
tal,
gente
¿no?
que se fija en la ropa, ¿sabes? Como tú, que te fijas en la ropa.
Sí,
hay gente que no, ¿sabes? Pero mola cuando la gente se fija.
O rollo cuando pasas por la calle y te dicen, hostia, qué guapas.
Claro,
estas
mira,
son,
estas bambas
son estas,
han salido hace
¿no?
nada
sí,
y las
sí.
tienes, ¿sabes? Hay gente
esto
que
mola,
se fija.
Mola.
Y otro que te ve la bamba y dice, uy, qué bien, ¿sabes?
Sí,
está muy guapa.
Dice, bueno, están ya
bien,
está, ¿no?
¿sabes?
Y el otro que
y luego
dice,
llevaba una Nike de mierda, ¿sabes?
Sí, sí. ¿Cómo empezaste, tío?
Así un poco, no sé, así con los chavales en la pista de skate. Uno empezó ahí a hacer tonterías y pues mira. Él empezó Lenzo. lleva más tiempo que yo. Porque a Enzo siempre le ha gustado la música, tocaba la guitarra, ¿sabes? Y es bueno. El Enzo lo hacía y yo dije, yo también.
El Enzo también tiene un estilo música más diferente, ¿no? Sí. Le gusta más las...
Es muy raro eso. Muy raro, como yo.
Y aparte el Enzo, ¿con quién te movías al principio de todo?
¿Musicalmente?
Sí. Pues... O que no sea musicalmente, ¿quién te ayudaba? ¿Quién...?
Yo antes, pues, siempre yo con los mismos en Balaguer, ¿sabes? Con los chavales de toda la vida. Y, pues, siempre he ido con el Enzo. Es que... Si lo conocía hace tiempo, sabría que
mítico,
siempre...
Mítico.
Sí, el Enzo y yo somos piedras ahí conectadas.
¿Conocéis desde hace mucho tiempo?
Sí, casi toda una vida, como el que hizo.
Como hermano, ¿no?
Sí, mi hermano, el Enzo.
¿Y dónde grabáis también?
Pues muchos sitios.
Muchos sitios, ¿no? Sí, donde se pueda, ¿no?
Donde se pueda.
¿Y lo hacéis rollo, tenéis un micro? ¿Cómo?
Sí, ni tenemos.
Ni tenéis, ni tenemos a saco, ¿no? Micro.
Antes teníamos, bueno, lo tenía Lenzo, yo no.
El Enzo, veo que...
Y se lo pisparon.
¿Pero lo dejasteis dónde?
En casa de un colega.
Ostras, pues habrá pasado el primero y sí. Ha dicho, venga, acaba, acá.
Habrá dicho, mira, tiene un icopa.
Por Enzo, tío, sí. Ahora me sabe está mal y todo. Que le...
No le sabe mal ni a él, que le hicimos un favor.
Y, tío, aparte de YouTube, ¿con qué plataformas te mueves más?
SoundCloud, la verdad.
SoundCloud.
SoundCloud y nada más. Ahora en febrero quiero empezar a hacerlo más bien, ¿sabes?
Más todo. Serio, ¿no?
Sí, porque siempre lo he hecho así a lo tirado, yo no me tomo la música en serio. No soy artista, ¿sabes? Tampoco me considero un artista.
Y en SoundCloud tampoco, no, o sea, no te conoce mucha gente por el SoundCloud. La gente te conoce más por YouTube y por tu Instagram.
Sí, la verdad que la gente me conoce más por hacer el tonto en Instagram que por nada. Y pues, sí, tío. Pero en SoundCloud ya hacía años que subía vainas, pero la subía en Tally Gang, ¿sabes?
Es verdad que Tally Gang, ¿quién es? ¿Quiénes sois?
Como mucha gente, tío. Principalmente yo, Enzo, Buaro, un colega de Lleida, Jung Sun de Barcelona. Estos somos Tally Gang. Justin no puede faltar nunca. De Lleida también. Pues sí, joder, y Shutas, ¿sabes? Tenemos pila de Shutas.
¿Y tiene pensado subir algo en Spotify?
Sí, es lo que quiero hacer. En febrero quiero ponerme ya...
Porque serio, la verdad es que la mayoría de gente no escucha SoundCloud, tira más por ya, el Spotify sí, y tal.
Pero es que el público al que me dirijo también, pero en verdad ya, tienes que dirigirte ya. A todo el público.
Ya.
No, tampoco te tienes que quedar estancado en una cosa, ya. ¿Sabes? O en una gente solo.
Y así, la canción más famosa que tienes, entre todas, la que tiene más views, es la del Teorema de Fendi. ¿Te gusta?
O sea, no me disgusta, pero no es mi mejor tema.
No, y tú sabes... ¿Cómo esa canción se hizo tan popular?
Pues la peña lo compartía mucho. Y un beef también compartió en Facebook. Y, sí, en Facebook.
Y Young Beef sale en uno de tus vídeos, ¿no?
Sí.
En el de Lambo.
Bueno, el vídeo liso. Pero, sí.
Que se ve ahí de fondo un poco.
Haciendo un poco sparring.
Sí. ¿Que era en el Macba ese vídeo?
Sí, el Macba.
Está chulo el
mapa,
un buen sitio. Bueno, muchas gracias por todo.
De nada, tío, encantado.
Y como siempre, eres un grande.
Gracias, hombre, tú
y
también.
Y nos veremos otra vez. Venga.
Shari, why you lie? Sé que tú me quieres. Estamos buscando sobre, estamos haciendo chele. Y si yo me muero, baby, tú te mueres.
Took out my hands. Beans, star, bucks, star, struck. Bitch coming soon. That's cause you suck. That's coming soon.
era la primera de les recomanacions que us portàvem avui, el nou single de Frank Ocean, DHL. Un single molt esperat després d'un any sense treure música. I també just després d'obrir el seu propi pub, LGTB, amb una gran festa en la que estaven presents cantants com la Rosalía o Arca. I seguim amb el nou àlbum de Kanye West, Jesus is King, totalment recomanable, on el rei del rap ho ha tornat a fer amb aquest àlbum religiós, que combina el rap amb el gospel. Ara escoltem Hands On, de Kanye West amb Fred Hammond. Crec que després d'aquest àlbum m'he fet cristià. Cut out all the lights, see the light. Gap pulled over, see the brights. What you doing on the street at night? Wonder if they gonna read your rights. 13th Amendment, 3 strikes. Made a left when I should have made a right. Told God last time on life. Told the devil that I'm going on a strike. Told the devil when I see him on sight. I've been working for you my whole life. Told the devil that I'm going on a strike. I've been working for you my whole life. Nothing worse than a hypocrite. Change, he ain't really different. He ain't even try to get permission. Asked for advice and they dissed him. Said I'm finna do a gospel album. What have you been hearing from the Christians? They'd be the first one to judge me. Make it feel like nobody loved me. They'd be the first one to judge me. Feeling like nobody loved me. Told people God was my mission. What have you been hearing from the Christians? They'd be the first one to judge me. Make it feel like nobody loved me. Make you feel alone in the dark. And you never see the light. Man, you're never seeing home. Man, you never see the domes. I can feel it when I write. Point of living in the right. If they only see the wrongs. Never listen to the songs. Just to listen is a fight. But you whoop me for the fight. It's so hard to get along. If they only see the slight. From the love of religion. What are you being from the Christians? Hold it down. Half on it down. Somebody breathe me. Hands on, hands on, hands on, hands on, hands on. Hands on, hands on, hands on, hands on, hands on, hands on.
I continuem amb la secció de recomanacions amb Lara Romero i Jana Forga per a que acabeu el mes fent una marató de sèries o pel·lícules, sempre i quan els vostres pares us deixin. Hola, noies! Què ens porteu aquest mes?
Bones, Raül! Aprofitant que s'apropen els dies de fred de tardor, amb aquests canvis de temps, que si plou que si no, hem pensat que tindríem molt de temps lliure per a veure sèries i pel·lícules. Avui us farem 2 recomanacions.
La primera, començarem amb una sèrie que ens ha semblat molt interessant, que es diu Sex Education.
Que és per adults?
No pas. La sèrie tracta d'un adolescent que es diu Otis, que no ha tingut cap tipus d'experiències sexuals, encara que la seva mare és terapeuta en aquest mateix camp. Llavors, ell i la seva crush de l'institut, Maeve...
La seva què? Crush?
Bueno, crush és com un amor que pues, no pots aconseguir mai, alguna cosa així.
Entesos. Alguns cops sóc una mica antiquat.
Doncs el que et deia, la seva crush el convenç per obrir una consulta sobre sexe per ajudar els seus companys, ja que ell és molt bo parlant amb la gent i donant consells.
Los alumnos del Insti te necesitan y nosotros su dinero. Yo me encargaré del negocio y tú de la terapia.
¿La terapia?
La terapia sexual, como tu madre.
¿Terapeuta sexual? Piénsalo, sería alucinante. ¿Podría ser popular?
Puede que esté ligeramente pillado de Maeve.
¿Qué es el que os agrada de esta serie?
Personalment, el que més m'ha agradat d'aquesta sèrie és que parla de temes tabús d'una forma interessant, divertida i responsable. És una comèdia adolescent que recomanem molt. Ara per ara només té una temporada, però ja ha sigut anunciada la segona i estem amb moltes ganes de que surti.
I tu, Jana, què ens portes?
I will fight.
Et porto una pel·lícula estrenada fa relativament poc. Tracta sobre la difícil relació d'un noi i una noia a qui la seva malaltia no els permet estar a menys d'1.5 metres.
I el nom de la pel·lícula es diu...
A dos metros de ti, del director Justin Baldoni y protagonizada por Cole Sprouse, Haley, Lou, Richardson y Carly Forlani. De moment només està disponible en cinemes, però jo crec que després passarà a plataformes digitals.
Solo quería presentarme. Soy Will Newman.
Dos metros de distancia en todo momento, ya conocéis las normas.
Déjame adivinar, eres el típico chico que ignora las normas para sentir que tiene el control. ¿He acertado?
No vas mal.
¿Te parece guay?
¿Te lo parece a ti?
There's no room in war.
Hola, mundo. Mi capacidad pulmonar ha bajado al 35%. Los que tenemos fibrosis quística no podemos acercarnos a menos de 2 metros porque podríamos acabar pillando las bacterias del otro.
Nada nos salvará la vida, Estela. Respiramos aire prestado.
No, me niego a pensar eso. ¿Puedo ver tu protocolo?
Es una historia basada en fets reals. No sé per què aquestes són de les que commouen més. Ens presenten una relació tendra, solidària entre dos pacients que acaba sent un amor verdader amb un final que no desvetllarem.
Això, no fem spoilers.
La pel·lícula és molt recomanable per tothom.
I per què la recomanes?
Aquesta pel·lícula és una bona mostra dels valors de l'amistat, el companyerisme, la generositat i, per suposar, l'amor. No ens enganyem, som adolescents i ens encanta l'amor.
Bé, fins aquí les recomanacions de la Jana i la Lara. Moltes gràcies a totes dues.
I a tu, Raül.
Com que als joves ens agrada jugar, hem decidit que farem una petita secció dins de la secció de recomanacions, amb notícies. Recomanacions dels millors videojocs, tant nous com vells. Encara que no ho sembli, els joves també ens agraden els clàssics. I tot això anirà a càrrec del nostre gamer, Lluc Botiguer. Bones, Lluc.
Bones, Raül.
De quin videojoc ens parlaràs aquest mes?
Doncs la recomanació aquest mes és una creació de Toby Fox, que es diu Undertale, que està disponible en totes les plataformes. És un joc disseny retro a l'estil dels primers jocs dels anys 80. La part que més destaca és la música, perquè el creador Toby Fox va fer el joc entorn a la música. És a dir, primer va fer la música i després va fer el joc. Tot ho va fer ell.
Com que ho va fer tot ell?
Sí, un petit geni sortit d'un garatge. Aquest joc no està recolzat ni promocionat per cap companyia de videojoc. No ha sortit d'estudi de cap gran companyia. De fet, va sortir del garatge de casa seva.
I com va aconseguir el finançament? Perquè entenc que per fer un joc així necessites una empremta econòmica.
A través de xarxes socials va demanar un mecenatge per crear el joc. La resta? Doncs difusió de boca a orella. Quan un joc és tan bo, és fàcil que tothom el recomani.
I de què va?
El personatge cau en un món fantàstic, en el que per sobreviure ha de lluitar. I té dues opcions: o eliminar el seu enemic, o intentar convèncer per a que no el mati.
I com es fa perquè no et mati l'enemic a un videojoc? Li tires floretes? Li escrius una carta? Aixeques les mans en l'aire i dius que som gent de pau?
No aixequen les mans, però ni molt menys has de baixar la guàrdia. És un combat per tons. Primer peguen a tu i després escrives.
Això em sona als últims fets de Barcelona.
Una mica diferent, ja que després és el teu torn. Però tu decideixes què fas. Si t'hi tornes a base de cops o utilitzes les eines que et dona el joc per a fer altres estratègies. Per exemple, si el que t'ataca és un gos, tu pots decidir pegar-lo, acariciar-lo o tirar-li el pal. Un altre personatge el pots convèncer parlant de lo bo que és el seu menjar, o pegar-lo també, tu tries.
És a dir, que és un joc on hi ha diverses estratègies de joc.
Més que estratègia és una elecció.
Pots decidir matar-los a tots? Què dona més punts?
Sí, pots decidir matar-los a tots. Però no, no et dona més punts. Perquè l'objectiu no és tenir més punts. L'objectiu és escapar d'aquest món fantàstic. Matar o no matar et dona diferents camins a la història.
Ja, però quin és el final de la història?
Depèn del camí que hagis triat i les eleccions que hagis fet. Tu tries el final.
Així entenc que pots jugar diverses vegades i sempre s'acabarà diferent.
Sí, és la gràcia d'aquest joc, que cada cop que jugues és diferent. És com una pel·lícula que a mesura que jugues vas construint. A més, la partida no dura diversos dies o mesos.
O el que no s'acaben mai, com el Candy Crush.
Exacte. La partida pots acabar en un dia.
Doncs moltes gràcies, Lluc, pel que ens has explicat.
Ona Jove, un programa de joves i per a joves.
Arribem al final del programa i, com és habitual, ens acomiadem amb música. Tot i que no hi estic d'acord amb la cançó triada, per obligació de direcció del programa i tot que jo hagués posat El somni català de Dic i Lluc Mare pels fets que han passat aquest mes, em fan presentar Tu fas, una cançó de Doctor Prats, el grup de música que ve per Festa Major de Balaguer.
Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Tu fas fugir les penes, tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit. Si estic amb tu sento que cada demà serà millor que ahir, fas que les nits s'allarguin hores i hores i que els dos cremem per dins, somiem fent ballar les estrelles al nostre compàs. I és que tu fas que allà a l'Antàrtida hi hagi un clima tropical, només amb la mirada enderroques qualsevol imperi medieval. Un somriure pot acabar amb el pitjor dels meus mals. Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà. Seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran i seràs aquelles nits que mai hem oblidat. Que mai hem oblidat.
Bé, nois, em sap molt de greu, però se'ns ha acabat el temps. Ha estat un plaer poder estar amb tots vosaltres. I què hem fet avui?
Pues hem començat amb el reportatge, parlant amb la Creu Roja.
Després hem continuat amb la secció de tecnologia, on hem parlat d'uns invents ben peculiars.
Hem seguit amb la secció Ho tenim clar, on hem preguntat a la gent sobre la sentència del procés.
I també hem entrevistat en Fendi.
I per acabar, hem fet unes recomanacions de les millors sèries que han hagut aquest mes. Abans d'acabar, nosaltres tots junts volíem aclarir una cosa. A tots nosaltres ens podeu trobar a La Crisi Perpètua, una companyia de teatre a la qual tots esteu invitats. Si algú estigués interessat en unir-se a la companyia de La Crisi Perpètua de teatre, pot parlar amb nosaltres.
Bé, ens veiem el mes que ve i us esperem aquí.
A una jove!
Ona Jove, un programa de joves i per a joves. Ona Jove és un programa on es mostra les inquietuds dels joves, el que els preocupa, el que en pensen d'alguns temes d'actualitat i, sobretot, els que els agrada. Un magazín creat pels joves de la crisi, amb diferents seccions i entrevistes.